L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Ser mestra va ser el meu desig des de ben petita. Pensava que les mestres tenen el poder de fer que els infants descobreixin coses noves. Després de 39 anys de fer de mestra, estic convençuda que la vaig encertar. M'ho he passat molt bé treballant i he après coses increïbles que m'han ajudat a ser millor mestra, millor persona i a sentir-me més feliç. L'educació que reben nens i nenes a l'escola és la major oportunitat per crear persones conscients, responsables, solidàries, amb capacitat d'adaptació i ganes d'aprendre i amb força per fer un món més just i sostenible. Estar atenta a la meva feina, avaluar-me contínuament i treballar en equip amb les meves col·legues m'ha permès aprendre a treballar de manera diferent i adaptar-me a la realitat social que hem anat vivint al llarg dels anys. Les meves alumnes han estat les meves mestres. D'elles he après a confiar, a donar temps, a entregar llibertat, a escoltar, a parlar poc, a ser-hi. He vist que la nostra feina consisteix més en oferir oportunitats reals d'aprenentatge que en fer grans explicacions magistrals i que la nostra responsabilitat està en saber acompanyar l'alumnat en aquest camí d'aprenentatge, sense ofegar, oferint eines, proposant reptes, posant en contradicció i fent amb ells una bona avaluació del que estan aprenent i de com ho aprenen.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la mestra Agnès Barba. La mestra jubilada Carmen White diu que és un privilegi haver estat docent perquè formes part de la biografia de milers d'alumnes. I encara ho és més perquè tots ells formen part de la teva vida, diu la mestra. I t'han ajudat a treure el millor de tu mateixa. I afegeix que tot i estar jubilada, els mestres no deixen mai de ser mestres. Estrenem tertúlia amb...
Els mestres i professors jubilats Jaume Cela, Coral Regí, Joan Maria Girona i Susana Soler Sabanés. Acabarem amb el manual pràctic per afrontar el conflicte familiar amb la terapeuta gestal Marta Butjosa i el concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
La tertúlia de savis docents.
La professió d'educador contribueix més al futur de la societat que qualsevol altra professió. John Wooden.
Doncs benvinguts, benvingudes a l'ofici d'educar, Jaume, Coral, Joan Maria i Susana. Comencem amb tu, Jaume. Comencem amb el Jaume Cela, mestre, Creu de Sant Jordi 2008. Autor d'una seixantena de llibres, la majoria infantils i alguns de pedagògics, com Va de mestres, Carta als mestres que comencen. Fem una mica de recorregut, Jaume. Des dels 18 anys has estat mestre al Castell de les Quatre Torres del Camp de la Bota, l'Escola Manuel de Falla, el Camp de la Bota, l'Escola Bàver de Badalona, l'Escola Jara de la Mina, l'Escola Torrent d'en Melis del Guinardó, l'Associació de Mestres Rosa Sensat i l'Escola Bellaterra de Cerdanyola del Vallès. Un total de, atenció, 56 anys fent de mestre, perquè encara hi vas de voluntari. Dius que les grans qualitats d'un docent són estimar-te les criatures o els joves de qui ets responsable, i si no et surt estimar-los, dius fer-ho veure. Confiar, saber-los escoltar, llegir-los bé, conèixer el seu context, no humiliar-los mai, saber-los ensenyar de maneres diferents i que ells aprenguin, és clar. I allò més important que has après fent de mestre, dius, és ser humil, esforçar-te a treballar en equip, pensar que tots són diferents i que Roma no es va fent un dia, ni Zamora tampoc, i que el compromís que tens amb ell i amb elles, el tens amb ells i amb elles, no el tens amb les famílies ni amb l'administració. Avui anirem sentint de tots vosaltres una declaració de principis del que és essencial ser de mestre, que jo crec que tots n'hem d'aprendre. La dèria que ens porta el Jaume Cela és nois, noies, nens i nenes que no tornen a l'escola perquè durant les vacances s'han mort. Això pot sobtar, així dit així, no? Dius, he viscut un cas aquest estiu amb la mort d'en Liam, de 22 anys. Voldria parlar de la pedagogia del dol. Diu, no fem vagues per això, però em sembla que hauria de ser un tema d'actualitat. El tema de la pèrdua.
Sí, el tema de la pèrdua del dol en general. En aquest cas és un dol tràgic i molt proper perquè és la mort d'un exalumne de l'escoleta que feia de monitor en el món del lleure, que tenia 22 anys, i va morir amb aquell desafortunat accident que hi va haver-hi a prop d'Hostalric. I jo pensava, el Liam no tornarà a la universitat. Vull dir, jo no sé què farà el grup on ell es bellugava, però jo que he viscut experiències a l'escola de nois i noies que s'han mort, però no en situacions tan tràgiques, sinó l'educació del dol es dona en moltes circumstàncies. Per exemple, ara els nens que estan a les llars d'infants i arriben a les escoles de primària, algú ha de cuidar el seu dol, de deixar aquella seguretat que tenien els centres d'infantil i van als centres d'infantil o van als centres de primària. Aquests tipus de dol dels nens que es troben que els pares se separen i que per ells aquelles dues figures tan destacades, tan importants, resulta que se separen, que ells no acaben d'entendre si aquella separació voldrà dir que també se separen d'ells. Hi ha famílies que ho saben fer molt bé i famílies que són un desastre. Jo sempre dic que els fills els hem d'ensenyar a separar-se, no a casar-se, perquè actualment cada vegada hi ha més gent que se separa, que ensenyem-los a separar-se bé. I per això quan em vas dir tria un tema, de temes n'hi ha molts, però potser per la circumstància aquesta de la mort del Liam, a mi m'ha tornat he tornat a reviure doncs, tots aquests temes dels dols petits que fem i dels dols grans. La mort del Liam és un dol gran, la mort d'un nen que... el nen que perd una joguina molt estimada doncs és un dol més petit, més controlable, però és un dol. I està poc treballat i poc present en la formació dels mestres. Hi ha moltes coses, eh? Si hagués sigut un altre moment, possiblement t'hauria dit un altre tipus de cosa que em preocupa.
Joan Maria.
No, només parlant de dols, em sembla important també el dol de les famílies i les criatures nouvingudes. Quan arriben a l'escola, venint d'un altre país, han deixat moltes coses enrere. I això també és un tema que des de l'escola s'hauria de treballar i contemplar com elaboren aquesta arribada a un lloc nou, havent deixat moltes coses enrere.
Algú més que vulgui fer una aportació sobre el dol i l'escola?
Els dols, has parlat tu d'infantil a primària, jo crec que el dol més gran és el de primària a secundària. I entro amb la meva dèria, que és el tema aquest de l'abandonament escolar, del fracàs, que moltes vegades ve per aquí.
Jo volia posar una nota positiva i dir que jo ja veig moltes escoles abordant el tema del dol, però que també... considero que és molt, molt important, no? Perquè les tres coses importants és la vida, l'amor i la mort. Llavors, aquests tres grans temes haurien, sens dubte, d'estar. Però jo ja veig moltes, sobretot escoles de primària, que l'estan abordant, eh? O sigui que realment s'està començant a treballar en aquest camí.
Avui, a l'Ofici d'Educar, estem estrenant una tertúlia de savis docents.
I una escola que m'ajudi a créixer.
Qui s'atreveixi a ensenyar no ha de deixar mai d'aprendre. Paulo Freire.
Doncs ara coneixerem millor la Susana Soler Sabanés, professora en actiu 38 anys en 7 centres, en una escola on es feia fins a 8 a Manresa, a l'Institut Lluís de Peguera, a Manresa, a l'Institut Pere Vives a Igualada, a l'Institut La Botjosa a Sallent, a l'Institut Manuel de Cabanyes a Vilanova i la Geltrú, a l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes i a l'Institut Montgròs, també a Sant Pere de Ribes, on ha estat directora. Diu ella que les grans qualitats d'un docent són l'empatia, la flexibilitat, l'empenta, la iniciativa, la constància, la paciència i el rigor. I el més significatiu que ha après de l'alumnat és la increïble riquesa i força, diu ella, de la diferència i alhora la profunditat d'allò que és comú a tots i a totes, que tots volem ser estimats. I de la docència el que ha après és a no defallir, a no donar-se per vençuda, i que és també la generositat. Una mestra diu, dona, però no sempre es veuen els resultats, són a llarg termini i cal confiar. I la seva dèria és el professorat, han de treballar en equip, no poden seguir amb la fórmula un professor, 30 alumnes en una classe. Susana, què vols dir amb aquesta dèria teva? Una cosa que us diré a tots és que déu-n'hi-do el recorregut que arriba a fer un docent d'escoles diverses, eh? Això ja en parlarem a l'acabar, que trobo que teniu uns currículums espectaculars. La teva dèria, Susana.
I afegiria amb això últim que has comentat, que actualment encara més, eh? Que encara hi ha més recorregut amb els joves, no? Que encara van saltironejant encara molt més, no? Que no té per què ser negatiu això tampoc. Bé, jo encara tinc la sort d'estar connectada, no, amb els centres escolars perquè faig formacions i mentories i també a partir de la meva experiència. Jo quan entro en un centre sempre veig, no, l'unisme que li dic jo, no? O sigui, hi ha com està organitzada l'escola, el centre? Està organitzada amb una classe, amb un mestre que dona una assignatura, els nois i les noies tenen una taula, que a més és la seva taula, que això també hauríem de parlar, no, d'aquests possessius, una cadira, un llibre de text, un per cada una de les assignatures. Jo penseu que parlo molt des de l'experiència que tinc, que és la de secundària, afegeixo. Bé, llavors, tot això, clar, realment a mi em sorprèn, perquè respon això realment al món que tenim, no? El món que tenim i el món que volem, cap al que volem educar els nostres nois i noies, no? Realment és així. Sabem, no, per tota la societat que tenim, que tot està interconnectat, que ens estan valorant molt tot el que és el treball en equip, no? Els valors de la cooperativitat, d'entendre l'altre, de saber mediar, no? De saber estar en qualsevol entorn, i realment això ho fem en els centres, doncs, malauradament, jo encara veig que en un 80% de les situacions, per suposat a secundària parlo, no passa això, no? Llavors jo, esclar, voldria aprofitar l'oportunitat que ens dones per llançar aquesta proposta, no, i per què no ens atrevim, no? Per què no ens atrevim a trencar, que ja sé, que en alguns llocs s'està fent, de trencar, i les assignatures, per què han de ser aquestes assignatures tan tancades i estanques, no? Realment, la mestra de física es dona compte que necessita les matemàtiques, no? Per què no poden treballar aquestes dues mestres juntes, no? O explicar un període històric, el que sigui, en moltíssimes ocasions la mestra de geografia o d'història el que agafa són referents de l'art, no? Doncs on està aquesta mestra de plàstica, de visual i plàstica, de música fins i tot? Posar tots aquests professors junts, no? És a dir, trencar aquesta idea d'un, un, 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 i fer unes aules amb dos, tres, quatre professors junts, amb nois i noies barrejats de diferents aules, no cal que només hi hagi una sola aula referent, que no hi hagi només un sol referent de documentació, com és un llibre de text, sinó que n'hi hagin molts. És a dir, no, anar més cap a la nostra societat tan complexa que tenim, no? I l'últim que voldria dir és que segurament això ho podem fer si cada escola es planteja, a veure, quina escola vull, no? Si féssim aquesta pregunta, realment potser els projectes educatius concordaria més el que diu amb el que després veiem en les aules, no? Una miqueta aquesta és la meva dèria. En tinc moltes, de dèria, he vist que sóc una persona molt endariada.
Algú vol afegir alguna cosa a la dèria de la Susana, d'aquest més d'un mestre a l'aula?
Jo diria que és l'últim que s'ha estat explicant seria molt interessant. El tema és que amb el sistema actual de concurs i de trasllats és difícil mantenir un equip estable durant uns quants anys. Cada curs hi ha un percentatge petit, a vegades gran, de professorat que canvia, i això doncs, a secundària també em refereixo sobretot. Llavors això és un pal a les rodes que dificulta poder fer un equip estable i innovar amb aquesta manera de treballar, que jo comparteixo del tot.
Es nota que fa anys que us hi dediqueu, que parleu des de l'experiència. Jaume, fas cara de voler dir alguna cosa.
No, jo volia dir que aquestes experiències que comentau ara les hem fet en realitat. En Joan Girona i jo hem treballat junts a la mina durant uns anys i això ho fèiem. Ara passàvem d'algunes coses...
Fa més de 30 anys.
Fa més de 30 anys, però això ho fèiem. Ara, clar, passàvem d'algunes imperatius legals, de les visites dels inspectors o el que sigui, però això ho fèiem. I, per tant, no és... I després, deixeu-me només dir una cosa. Jo estic molt d'acord amb tota la diversificació de les maneres d'ensenyar i aprendre. Però hi ha nens que necessiten un acompanyament molt proper per part del mestre. O sigui, no tots els nens, i ara això que diré... espero que ningú m'apedregui, no tots els nens aprenen sense un llibre de text o sense una referència d'aquestes. No tots els nens hi aprenen. Necessiten una persona...
Ara jo us descric el que fa la Susana, que mou el cap assentint.
És que no sigui l'únic, que no sigui l'únic.
No, això és importantíssim.
Treure-lo del U, saps? Un llibre, un mestre, una classe, una taula...
Si ho has dit molt bé, però jo he volgut una mica...
Molt bé, estic d'acord.
Buscar les pessigolles a aquesta gent ara que va dient és que la innovació passa per suprimir... Jo quan vaig a una escola i em diuen nosaltres aquí treballem sense llibres, doncs jo... que volen llibres de text, però esclar, si treballar sense llibres és molt fort. En una escola es treballi sense llibres.
És però complicat, bueno. Sí, és complicat.
Us deixo fer, hi ha algú més que volia afegir?
I un bon tutor o tutora que orienti a cada criatura. individualment. És que això necessitaria que en lloc de tenir 30 alumnes, cada tutor o tutora en tingués només 15 o 16, no?
Per suposat, això és molt important.
Però realment el paper de l'orientador, el paper que pot fer la tutora o el tutor és bàsic per totes les criatures, perquè cada una necessita una cosa diferent, com estàveu dient ara mateix.
30 alumnes a secundària, a infantil, un any, dos anys, 19 alumnes per aula. I sé de què parlo. Sé de què parlo perquè tinc sang de la meva sang que està en aquesta etapa treballant. I té 19 nens.
Jo crec que tot el que estem dient no és incompatible. No, realment tot és fruit de la mateixa cosa, diguéssim. No?
De la vostra experiència tot és fruit, que és el que ens agrada avui de tenir-vos aquí. En aquesta... I de pensar d'alguna manera que nosaltres mantenim alguna cosa que segur que amb els companys que conec les compartim, que és que nosaltres continuem somiant i continuem treballant perquè les coses siguin diferents, no? Perquè tens molt clar que hi ha coses que han de ser d'una altra manera. I han de ser d'una altra manera perquè nosaltres hem de garantir això, que cada alumne tingui, que en cada alumne veiem una persona, que en cada alumne veiem una persona que li hem de potenciar tot el que té, i que totes les infraestructures i totes les organitzacions d'un centre sempre han de tenir un criteri decisori claríssim. És millor per l'alumne? I jo crec que aquí, ja sé que també vaig buscant enemics, moltes vegades els requisits o les prebendes dels professionals passen per sobre dels drets dels alumnes.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis docents.
Jo vull una escola que m'estimi.
El que és el mestre és més important que el que ensenya. Carl Menninger.
Doncs la Coral Regí s'ha dedicat 42 anys a la docència. Va tenir una experiència curta a l'Institut Maragall i la resta a l'Escola Virolai, 40 anys vinculada a tasques directives. I ara segueix acompanyant escoles en processos de transformació educativa. Les grans qualitats d'un docent, segons ella, són estimar els infants i joves i tenir clar, de paraula i de fets, que és una tasca d'equip amb la resta d'educadors i les famílies. I el més significatiu que ha après és estimar, escoltar l'altre, a pensar que, malgrat que a vegades ens creiem carregats de raó, ens cal dialogar i reflexionar per avançar plegats. Que per sobre de les lleis i les normes hi ha el bé de l'alumnat i millorant la seva educació. La llei va darrere de les millors respostes, diu ella. Has de decidir pensant en les persones, però contrastar els resultats amb les dades, sempre amb el cor i el cap, i sobretot que no hem d'abandonar mai cap alumne. Per més difícil que sigui, sempre hem d'estar al seu costat, diu ella. I, de fet, la seva dèria és que no quedi cap infant enrere, que els mestres creguin que tots els alumnes poden aprendre, que l'escola, per sobre de la burocràcia i de les lleis, sempre es prioritzi el benestar de l'alumnat, que es faci un treball compartit amb les famílies, basat en la confiança i en la consideració, que cap infant quedi enrere. Això,
per mi, és claríssim. D'alguna manera, i crec que tots els companys ho hem anat parlant, és el fet de que cada infant és una persona singular. Jo a vegades als professors joves els deia: penseu que aquest noi, aquest nen, podria ser el vostre fill, i que com vosaltres mireu un alumne, l'heu de mirar amb els ulls d'aquesta persona singular. És una persona amb tots els drets, i el principal dret que té un infant quan està a l'escola és el de créixer, el de ser estimat, el de sentir-se com a casa. I jo aquí, que he treballat amb totes les etapes educatives, haig de dir que especialment, i hem parlat abans del tema d'aquest dol, és el dol que moltes vegades ens falta, i assumeixo la meva responsabilitat, o sigui, no estic fent crítica, sinó autocrítica, que hem de fer els professors a vegades en els traspassos de primària a secundària. I aquí l'alumne s'ha de sentir igual que se sent acollit. Passem d'una sensació d'acolliment total i de vinculació família-escola de la llar d'infants amb una situació que es planteja diferent a nivell de primària, però encara amb molts vincles, amb una situació que sembla que fer-se gran, que l'alumne es faci gran, és tallar vincles. I justament, recordeu la frase del llibre del Funes, no? Estima'm quan pitjor em porto, quan és quan més ho necessito. I aquests alumnes ho necessiten. Necessitem escoles que siguin casa. La frase de la nena que diu: jo vull una escola que m'estimi. I a partir d'aquí, amb la confiança que hem de tenir com a mestres de que tots els alumnes poden aprendre. I que la nostra feina no és saber moltes mates ni saber molta física, és saber que els alumnes aprenguin aconseguir que els alumnes aprenguin matemàtiques. I seran diferents, perquè tenim nanos amb uns talents per l'art i uns nens per uns talents per la llengua i uns alumnes amb interessos molt diferents. Però tots poden aprendre i tenen el dret a aprendre. I això és alguna cosa que crec que hauria de ser la primera cosa que els mestres, els educadors en general, incorporéssim al nostre bagatge.
Em sembla molt bàsic, perquè a més ara estaves pensant una de les altres dèries que potser un altre dia treuresa, l'alumnat gitano, que necessita tot això que acaba de dir la Coral, si no, per això abandonen, per això fan absentisme, perquè realment no troben aquest acolliment ni aquests mestres que estan convençuts que poden arribar, com els altres.
I un tractament de la singularitat, perquè és evident que partim d'una realitat i d'uns interessos que tu, com a mestre, ets el professional que has de saber treballar això. Vull dir, sí, sí.
No, en tot això que esteu dient surt el verb acollir, que és importantíssim, és el primer verb. Les escoles acollim els alumnes, ens arribin com ens arribin. No només acollim aquells que responen als nostres desitjos, sinó que acollim a tothom, ho hem d'acollir a tothom.
Sí, perquè una cosa que dius tu és i si no te l'estimes, fes-ho veure.
Sí, això és el mínim. Això és el mínim. Vull dir, jo ja parteixo d'una realitat. Jo hi ha persones i alumnes que el primer dia de classe, per què no ho sé, però ja m'han fet seu. I alumnes que m'ha costat molt. I jo em dec amb aquests alumnes que m'han costat molt. Jo quan vaig a veure una pel·lícula no m'interessa si l'actor i l'actriu que es fan un petó estan profundament enamorats. Quan es fan el petó a la pel·lícula, que estan fent una cosa professional, i jo he de sentir aquest petó. Si després, quan diu talleu, s'acaba l'escena, tots dos es diuen el nom del porc, això a mi no m'interessa. A mi no m'interessa. Els alumnes han d'arribar a casa i dir el que ha dit aquesta criatura. A l'escola m'estimen, m'estimen. I d'això no et surt. Però jo volia dir, després d'aquest verb acollir, que aculls i acompanyes d'una manera que orientes també, la dificultat principal no està molt sovint amb aquest acompanyament, sinó quina distància et poses del subjecte que acompanyes. Perquè no tota criatura necessita la mateixa distància. Hi ha criatures que necessiten la falda del mestre contínuament i criatures que no la necessiten. I saber això, saber discernir això, per mi és el més difícil.
Forma part de l'art d'educar.
Ah, exactament. Exacte. Per això hi ha molta gent i científics molts que diuen que la nostra professió té més coses de les branques artístiques que de les científiques, sense oblidar que la ciència és molt important en el que fem. Però tots ho sabem, tots hem conegut mestres que, nois, ja no sé com s'ho fan, però entren a l'aula i despleguen, només comencen a parlar. I allà...
Però hi havia, abans la Susana deia, el tema, per exemple, de l'empatia del professional.
Sí.
Això.
Sí.
I de la necessitat de que l'alumne vegi que quan tu estàs a l'espai de l'aula, el que t'importa són ells.
Sí,
i estàs centrat en ells, no ni amb la teva matèria, ni amb el teu horari, ni amb els alumnes.
Però això sí que ho vaig aprendre... i aprendre amb el Jaume quan ens vam conèixer l'any 74 al Camp de la Bota. Jo allà va ser on vaig aprendre totes aquestes coses i a fer de mestre. Per tant, recolzo el que abans s'han dit, no? Les alumnes m'han ensenyat moltes coses a mi. Doncs mira, des de l'any 74 que m'han ensenyat coses.
Però sense oblidar que tot això que fem, per exemple, tot això que podríem parlar-ne de l'educació emocional, oi, que se'n parla molt, ho hem de fer, ho hem de tenir present perquè els alumnes aprenguin unes determinades coses que pensem que han d'aprendre. Si l'alumne no ve a l'escola, allò que a vegades es diu, el que m'interessa és que l'alumne sigui feliç, molt bé, evidentment. Però perquè sigui feliç i pugui aprendre, ha de ser feliç per poder aprendre.
Ha de créixer com a persona.
Perquè unes persones, quan tenim un problema fort, estem emocionalment malament, no aprenem, ni ells ni nosaltres. Però no és que l'escola sigui un lloc que atenem les emocions i deixem els continguts, no. Que això hi ha sectors molt interessats que enfronten aquests dos mons, sinó senzillament perquè els nens puguin aprendre la funció clorofílica, si pensem que han d'aprendre la funció clorofílica, necessiten emocionalment estar bé per aprendre això. Perquè si estan sotmesos a la pressió d'una separació de qualsevol cosa i això el mestre no ho té conscient perquè no és feina seva, aquest nen no aprèn.
I trobar-se sempre amb la idea que li transmet el professor de que ell pot aprendre i que té uns motius per aprendre. Estudiar la funció... Jo soc biòloga, estudiar la fotosíntesi, la funció clorofílica, pot ser una cosa molt deslligada de la realitat. O pot ser una cosa molt lligada a la realitat si ho vinculem amb temes de desenvolupament sostenible, d'importància del tema de la concentració de diòxid de carboni, de la importància de la diversitat dels éssers vius, i a partir d'aquí l'alumne es troba ja disposat per aprendre. Perdó, Susana.
No. Digues.
Només volia afegir una cosa molt petiteta, que a mi m'agradaria molt, molt, que comparteixo absolutament tot el que diuen els meus companys, m'agradaria molt que això també passés a nivell dels docents. O sigui, els docents moltes vegades els hi demanem totes aquestes coses amb tota la raó, perquè és, no, és com hem de, que com tots aquí creiem que han de ser amb els seus alumnes, no? Però els docents són tractats així? Jo crec que moltes vegades no ho són, no? O sigui, tant els centres educatius com l'administració educativa no tracta amb aquest carinyo, amb aquesta empatia, amb aquesta personalització amb els docents. Llavors, bueno, només deixar-ho així damunt de la taula, no?
Avui a l'Ofici d'Educar, la tertúlia de savis docents.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
El mestre deixa una empremta per a l'eternitat. No es pot dir mai quan s'atura la seva influència. Henry Adams.
En temps de suplement, a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar, Joan Maria Girona, docent i autor del llibre Vaig començant a l'escola als 6 anys, Memòries d'un mestre. Ha treballat 40 anys entre primària, secundària i compensatòria. El Manuel de Falla, el Camp de la Bota, el Jara, la Mina, i ha estat director de la compensatòria als instituts Badalona Nou, Argentona i Francisco de Goya. La qualitat bàsica d'un docent és una actitud, diu ell, de respecte i estimació per l'alumnat que ajudi i animi com un efecte Pigmalió en positiu. També que tingui en compte les famílies que també volen el millor per les criatures i adolescents, que sigui capaç d'entendre's amb els alumnes, això que dèiem. Atenció, perquè dius no es valora a les proves d'accés a la docència, que posi límits a l'alumnat, que en necessiten per créixer i madurar, i intenti evitar els prejudicis, el currículum ocult, davant de les diferències sexuals, ètniques, socials, que cregui i confiï en el seu alumnat i respecti els seus ritmes, i en certa manera que adopti l'alumnat. I pel que fa al que ha après, explica que l'alumnat respon si el tractes bé, que al cap dels anys recorden més les teves actituds que els coneixements que han après amb tu, que et valoren com un adult, que els vol ajudar i, per tant, entès que calia prioritzar els aspectes relacionals amb l'alumnat i la seva família. I la dèria del Joan Maria és la segregació, com no podia ser una altra dèria, perquè és la gran dèria que ha tingut, després de la seva experiència a l'aula, el Joan Maria. Per què la segregació és la teva dèria? I hauria de ser la dèria de tots.
Home, perquè per les circumstàncies que m'han portat a començar a treballar al Camp de la Bota i amb la població que vivia en barraques, i després vaig passar a la mina, doncs vaig dirigir Compensatòria, que era un programa que ja ha desaparegut, que ajudava les escoles que tenien alumnat amb dificultats socials i culturals, no tant els aspectes d'aprenentatge. Clar, la segregació vol dir que no totes les criatures són iguals. No les tractem iguals a totes. Jo estic convençut que totes les persones som diferents, i això seria molt, molt avorrit que totes fóssim iguals, però el que es pot acceptar és que les diferències que hi ha entre nosaltres es converteixin en desigualtats. I això és el que han de fer els mestres i els professors als centres escolars. Les diferències que arriben les hem d'entomar, però hem de caminar cap a la igualtat, encara que sigui una utopia. Però una utopia, jo la veig com allò que deia el Galeano, no? Les utopies serveixen per caminar. Si jo tinc una utopia que vull la igualtat, segurament no hi arribarem per a tots, però tot el que fem estarà orientat amb aquest objectiu, i per tant tot serà una cosa correcta. Jo crec que la segregació externa, social, que implica les tres xarxes escolars que tenim, doncs no afavoreix ni els que estan, podríem dir, en més bona situació socioeconòmica, ni els que estan en situació socioeconòmica més precària. I la que també cal afegir és la segregació interna amb els centres. Hi ha centres de primària i de secundària que separen l'alumnat en funció dels nivells, els internivells, els grups flexibles, o molts instituts que encara tenen les tres línies A, B i C, els bons, els mitjans i els dolents, des del punt de vista d'aprenentatge. Això estem per, a part de que no respectem els drets humans, perquè la igualtat és una cosa que demana els drets humans, com mínimament, almenys que tots intentem ser iguals, els estem perjudicant, i a tots, perquè clar, és fàcil dir o pensar que el grup dels que els hi costa més aprendre, com que no tenen allà cap altre company o companya que tingui més nivell, més capacitats d'aprenentatge i que es puguin ajudar mútuament, queden perjudicats. Okay. Però és que el grup dels que tenen més facilitats per aprenentatge s'estan perdent la relació humana i personal amb aquests que tenen altres estratègies. I a vegades són molt interessants veure com aquestes, les criatures del nivell que es considera baix, tenen per aprendre continguts i coneixements, i els altres això s'ho perden, perquè no hi ha cap criatura ni cap adolescent que sigui inútil, ni cap que sigui perfecte. Tots tenim coses molt bones i coses no tan bones. I, per tant, si estem barrejats, el bo i millor de cadascú i cadascuna ens ajudarà uns als altres. Per això penso que el que he fet des que els anys que he treballat i els suports que he anat fent després de jubilat i els articles que escric cada mes al Diari d'Educació estan en aquesta línia d'anar explicant, denunciant o exigint que les segregacions han de desaparèixer.
I una altra de les dèries que diu és que l'adolescència s'ha allargat i es traspassa a l'escola aspectes que són responsabilitat de la societat en conjunt. Això ho creieu que s'està... Vam fer un programa dedicat a això, no? S'està sobrecarregant l'escola? És a dir, que cada vegada li posem més responsabilitats i més obligacions?
Sí, però jo no crec que hi hagi que es puguin delimitar. O sigui, jo crec que l'educació és una tasca compartida entre la família, la societat i l'escola, i el treball ha de ser coordinat. És a dir, jo aquestes frases que a vegades la gent posen, els nens han de venir educats de casa, l'escola s'aprèn, això és impossible. O sigui, el traspàs que avui hi ha entre... Ens passa amb el tema dels mòbils, per exemple. Podem fer normatives a l'escola i la família i l'entorn social. La font de segregació més gran són les diferències familiars. Què fem davant d'això? L'escola és un oasi? I què passa quan arriben a casa? Quina diferència entre una casa amb llibres o una casa on es llegeix i una casa que no? Jo crec que aquí ha d'haver-hi un treball conjunt.
Jo respecte del tema... Perdó.
No, digues.
Respecte al tema de les segregacions, també m'agradaria que, com que no ha sortit segurament ara quan ho diguis, ens en recordarem tots, no? També parlar de tot l'alumnat amb DIF capacitat, que m'agrada molt a MEFA, no? I només a DIF, de diferents...
DIF
a MEFA. Sí, DIF capacitat, no? Discapacitat. És un terme que poquet a poquet es va extenent, de DIF, de diferents. Simplement tots tenim capacitats diferents, no?
M'agrada. DIF que fa... Sí. DIF... Costa de dir, eh? DIF que...
Costa una mica, sí. És l'únic, sí. I s'assembla molt i llavors ho has de puntualitzar, no? Però, o simplement doncs, diferents capacitats, no? Quan que estem parlant, no?, en general, de recordar-ho, no?, de lo poquet que hem avançat en aquest tema, no?, i de les grans... de les grans segregacions, no?, en nom d'atendre amb aquests nois i noies, no?, que tenen capacitats diferents. I aquí també apuntar que en moltes ocasions moltes d'aquestes coses... tenen lloc perquè no hi ha prou mans, que diem, no? Perquè no hi ha prou formació, no hi ha prou professionals a les aules, doncs, i els professors queden com desbordats, eh? També afegir aquest altre punt, perquè a vegades sembla que no hi pensem, però bueno, volia afegir-ho, no?, a les segregacions,
Jaume,
que tenim.
No, els francesos ho tenen ara molt clar, si tiren davant, vull dir, per suprimir aquestes diferències posem a tots els nens amb uniforme. I aleshores ja s'han suprimit les diferències, no hi ha problema.
Jo no hi estic d'acord.
No, jo tampoc estic d'acord, però a més l'altre dia es discutia si la bata era el mateix que l'uniforme. I qui parlava, tots els que parlaven, no tenien ni la més remota idea del que era estar en una aula. Les bates no tenen res a veure amb els uniformes. La bata és una cosa que tu utilitzes en alguns moments per no embrutar-te el que portes, i ja està. I això que deia el Joan, a mi em sembla que és una cosa absolutament compartida, però que l'hem anat aprenent al llarg dels anys.
perquè poc o molt, durant molt de temps, sobretot en els primers anys, sí que estableixes algunes segregacions, i si aquí hi hagués el Josep Maria Jarque, que tu coneixes molt bé i suposo que te'l deus estimar tant com me l'estimo jo, perquè me l'estimo moltíssim, vull dir, ell va escriure un llibre esplèndid en el que explicava tot el que s'ha fet, tot el que la societat ha fet per anar acceptant o modulant les diferències a partir dels elements que sigui. Quan el Joan ho ha dit, ho ha expressat molt bé, i el Josep Maria, allà on estigui, que suposo que deu estar al cel, posant ordre els tipologies angèliques que hi han, perquè jo parlo amb ell i sempre em diu, n'hi ha uns que van només, és cap i pota, cap i ales, no? I ell vol ajuntar-ho tot. Doncs ara hauria aplaudit aquesta part del programa. I després, per què a l'escola ens cauen totes les coses? Perquè és una institució molt important, jo me n'alegro molt. Quan la gent diu, oh, és que també ens toca fer això, esclar, que és que som molt importants. Ens toca tot. Ens toca tot, perquè som l'única institució.
No,
una cosa és que sigui molt dur, molt pesat, i no sàpiga com fer-ho. Però hem de pensar que és l'única institució, que jo sàpiga, que té caràcter obligatori. Això i el servei de pompes fúnebres, que no et pots enterrar al jardí de casa teva. Pensem que no et deixen. Però és l'única institució que té caràcter obligatori. Això és molt important.
Sí, que és important. I que pot actuar evitant una segregació, per exemple.
Evitant-la o intensificant-la.
Però pot treballar. És a dir, jo crec que a vegades hi ha coses que valorades, incorporades des de l'escola, pot ajudar a que aquestes falta d'equitat, aquestes desigualtats, no dic que es compensin, però que d'alguna manera el hàndicap es pugui resoldre una mica.
És veritat, perquè una de les coses que l'escola és el lloc on es pot tractar tothom igual, i això a altres llocs no passa. Ara, la importància que es dona a l'escola jo crec que és exagerada. Vull dir, l'escola educa, però una part petita. Educa la família, educa l'entorn, educa l'esport, educa els llibres, educa el carrer, i per tant, doncs, l'escola fa una part. Jo, confondre dir llei d'educació a mi em sembla equivocat, és llei d'ensenyament. Perquè l'escola ensenya i educa, tot ensenyant. Però l'educació és una cosa molt més ampla i se li dona una importància exagerada, jo crec que el que preguntava.
Jo aquí no estic d'acord, Joan. Veus, així hi ha una mica de debat.
Sí, sí, se li dona importància, l'escola no pot atendre, perquè l'escola té uns límits i les criatures passen a l'escola 6 hores al dia, la meitat, menys de la meitat dels dies de l'any, i per tant, doncs, té una influència limitada. I realment, si no, vull dir, aviam, a vegades diuen, no. Ara, com que comencen a sortir amb comportaments feixistes i aquests alumnats que parlen de Vox, això és un error de l'escola. No, això és un resultat de l'ambient. Si no, els que vam estar a l'escola franquista, que no hem sortit franquistes, i no n'hem sortit. Per tant, vull dir que influeix molt més tot l'entorn que no la part de l'escola.
D'acord, Joan, però és veritat que potser des de l'escola podem fer moltes coses. És a dir, jo el que plantejo és, no ho podem fer tot, però potser sí que podem fer coses i podem impulsar actuacions. Per exemple, el tema de la lectura, no? Que és un tema vital i que és clau pel tema de la comprensió lectora. Treballar amb les famílies i a vegades també d'entorns socials diferents, i aquí també és veritat que hi ha molt mite. Moltes famílies a vegades d'entorns socials més humils, a partir de la forma de treballar de l'escola, de formes de fer, poden incorporar, per exemple, temes com ara s'està treballant des d'alguna associació de famílies de la lectura en veu alta. Doncs comencem, és a dir, des de l'escola es poden impulsar coses. Es pot fer tot? No. Però es pot establir d'alguna manera, pot ser un motor impulsor, com una espècie d'enzim que d'alguna manera pot facilitar que tot es faci.
Jo entenc el que diu el Joan, i no crec que diguem coses diferents, però la singularitat de l'aprenentatge escolar és que es dona entre iguals. I això no hi ha cap altra institució que ho faci. Potser el món del lleure. El món del lleure també, el que passa que el món del lleure, afortunadament, si no van per mal el camí, no tenen currículum. És una altra cosa.
Sí, senyor, sí.
I després, a l'escola tenim un avantatge. Jo me'n recordo quan venien a posar les vacunes a l'escola. Jo els deia, però escolti'm, jo no sé si l'escola... I el metge, amb molta simpatia, em va dir, és que, senyor director, aquí los tenemos todos recogiditos. Clar, els tenim todos recogiditos, i era molt fàcil posar les vacunes a tots els perquè estaven recogiditos.
Encara ho fan, això, encara ho fan. Encara ho fan.
Perquè encara són allà recollits.
Sí. I encara es posen les vacunes allà.
Però a mi aquesta idea de que els nens a les escoles estan recogiditos i se'ls respecta la seva singularitat per arribar a projectes comuns, també és una idea que em sembla maca.
Ens queden un parell de minuts, perquè encara que no us ho penseu, hem estat parlant molta estona. Susana, em sembla que volies afegir alguna cosa.
Ja se m'han anat del cap, perquè estava escoltant el que deien, o sigui que...
Jo acabaria posant-vos en un compromís, que és que li demanaríeu a la consellera, l'Anna Simó.
Que prioritzi, que prioritzi els interessos dels alumnes per sobre de tot. És a dir, i atenent molt clar que perquè els alumnes puguin estar bé, hem d'escoltar els mestres, però prioritzar l'alumne sempre.
Jo...
Que
baixi les ràtios i que estigui convençuda de lluitar contra la segregació, que no n'està l'administració, al revés.
Queda dit. Què més li demanem?
Jo li diria que miri endintre. O sigui, que es deixin d'abocar tantes i tantes propostes i tantes, que jo entenc que són necessàries i, per suposat, i que gairebé s'hi veuen una mica abocats, no? Entenc perquè s'ha de fer alguna cosa, però de veritat que s'ha de... En aquests moments, és la meva opinió, s'hauria de parar tot una mica i mirar el propi Departament d'Educació, com està organitzat, com està estructurat i com està llançant, no?, totes les propostes que està fent. Jo li diria que mirés endintre.
Jaume.
Jo ja ho hem dit, que freni. Veníem d'una etapa tremendament accelerada, l'etapa del Cambrai va ser tremendament accelerada, ella ha de frenar i recuperar amb la capacitat d'escoltar mestres i alumnes i famílies, doncs recuperar una mica de tranquil·litat en el món de l'escola, perquè l'escola està bastant sobreaccelerada.
I un consell molt breu a tots aquells docents desanimats i esgotats que hi hagi ara, però molt breu,
Mirin els ulls dels nens. Que mirin els ulls dels nens.
Susana?
Jo em reitero el que ha dit la Coral, que miren els ulls dels nens, em sembla perfecte.
Jaume.
Oh, yeah.
Breu.
Jo que mirin els ulls dels nens i que si no hi veuen res, que hi ha altres feines molt interessants que poden fer.
Que canviïn de feina.
Que pensin en la seva actitud amb l'alumnat i que passin de totes les altres problemes artificials que el departament els hi posa.
M'ha encantat, ha estat una delícia en la que hem après amb aquesta tertúlia i us convoquem d'aquí en el proper trimestre a tornar a ser aquí per sentir-vos i aprendre, que és el que hem fet avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat a l'Ofici d'Educar. Ha estat un autèntic plaer, gràcies.
Moltes gràcies.
I acabem mirant-nos els ulls.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Escolta tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I el llibre per somiar que ens ha portat avui el Jaume Centelles és Tortuga versus Llebre, la revenja, de David Pintor, publicat per Calandraca. Jaume, endavant.
És un gran llibre. Tortuga versus Llebre és la faula aquella coneguda, que tots hem explicat, ho hem llegit, d'Aisop, que parla de la perseverança de la tortuga, pim-pam, pim-pam, i la mandra de la llebre que es queda allà mig adormida. Les il·lustracions són una passada, i la primera part explica la faula clàssica, com la llebre li diu a la tortuga, què, fem una cursa? I l'altra diu, vinga, som-hi. Fan una cursa, s'adorm enmig de camí i guanya la tortuga. I aleshores, a partir d'unes planes més endavant, comença la revenja. La llebre diu, no, tornem a fer una altra cursa, que em vaig a dormir. I aleshores tornen a fer una altra cursa. I la tortuga va fent trampes. La segona cursa va corrent la llebre i passa la tortuga amb una avioneta. No s'hi val. Anar pel cel volant no s'hi val. Fem una altra. I fan una altra i passa amb una lanxa motora pel riu. No s'hi val. I així, no? Totes les curses que fan, la llebre veu com la tortuga l'avança i al final li diu, s'ha acabat, fem l'última, però no s'hi val ni volar, ni anar amb barca, ni pujar de dalt d'una altra bèstia, ni res de res, sense trampes, eh? Tu i jo i a pèl. I fan aquesta última cursa i torna a guanyar la tortuga perquè li fa una trampa. És allò que diem de l'enginy, sempre guanya la força. En aquest cas, la força és la llebre i l'enginy la tortugueta. perquè si t'hi fixes a la portada ja es veu un detall que és la clave de la història, que és el barret vermell aquest que porta la tortuga. La Fontaine, que era un altre fabulador francès, va fer variables d'aquestes, i una de les variables crec que és la que han adaptat aquí, que és la tortuga va buscar la seva parentela i anava posant tortuguetes a mesura que arribava, que anava corrent la llebre, anava trobant-se tortugues que es pensava que sempre era la mateixa. Al final et dona la clau de l'enginy que té la tortuga per vèncer la llebre. Les il·lustracions són magnífiques, ja ho veus que són molt expressives, els ulls, els gestos, els moviments. Jo, és un llibre realment extraordinari. Jo el recomanaria a partir de 5-6 anys, perquè ja dic, té aquest transfons de història antiga, de història que té una moralina. Les fàbules tenien aquesta característica, que tenien una moralitat al final que et deia, bueno, pensem en això, perquè si no et passarà allò altre. Gran llibre. Tortuga versus llebre, la revenja.
I la pregunta dels llibres, del concurs de llibres per sobiar, és qui guanya la cursa, la tortuga o la llebre? Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. I ja tenim la guanyadora del llibre La meravellosa granja d'en McBroom, que és la Laura Lagunes. L'enhorabona per la Laura.
I tant.
Jaume, tu fas curses amb tortugues, amb llebres? Què fas tu?
Jo faria trampa, jo aniria en bicicleta.
Doncs tortuga versus llebre, la revenja del David Pintor, avui el concurs dels llibres per somiar, publicat per Calandraca. Una forta abraçada de tortuga i de llebre, Jaume.
Igualment.
Petons.
Ciao.
Per què no fem volar un estel?
Manual pràctic per afrontar el conflicte familiar. Amb Marta Butjosa.
I avui la consulta que ens ha arribat és: m'he assabentat de manera indirecta de les mentides del meu fill i quan li he preguntat directament les ha reconegut, però ha fet trontollar la nostra confiança. El tema de les mentides, Marta Butjosa, què hi has de dir?
Doncs que podríem escriure un llibre sencer sobre la mentida i tindríem material per diversos volums. Cadascú viu la mentida de manera diferent, cada família la viu de manera diferent. Hi ha famílies on mentir és una manera d'evitar conflictes i discussions, i cadascú fa el que li sembla i responen al que els altres volen sentir. N'hi ha d'altres, en canvi, on la mentida es viu com una gran traïció. El que és comú a totes les mentides és que compleixen una funció, serveixen per alguna cosa. I és bo que intentem descobrir-ne el sentit, no? Perquè si una criatura, per exemple, s'atribueix una manualitat d'un company perquè està molt ben feta, no?, i diu que és seva, el més probable és que aquest nen necessiti valoració i reconeixement. I si el que fem és penalitzar la mentida, el que estem fent és fer molt més gran la ferida d'aquesta manca de valoració, el farem sentir culpable, no? Llavors hem d'analitzar aquesta mentida que ens ha dit i posar el focus en el que és important, que en aquest moment no és la mentida, sinó el per què. No estic dient tampoc que mentir sigui quelcom encoratjar, evidentment, eh? La veritat és un valor, i tant que sí, però l'aprenentatge de l'honestedat no passa per ser castigat o renyat per dir una mentida. Passa per sentir-se bé a la pròpia pell, per acceptar-nos, per sentir que no hi ha res erroni en nosaltres, no? I si no tenim cap tara i ens sentim a gust amb nosaltres mateixos, no haurem de fer veure que som una altra cosa o tapar-nos. Sovint també es relaciona la mentida amb la falta de confiança cap als progenitors. I és cert que la nostra reacció davant els infants pot activar les mentides amb una funció protectora. Si jo m'enfado molt perquè ha trencat alguna cosa, és possible que la propera vegada ho amagui perquè no vol tornar a viure l'escena que acaba de viure. Llavors hem de tenir present que els infants ens estimen molt i ens volen complaure. I el que per nosaltres pot ser una reacció normal, per ells pot ser superdolorós, no? Llavors els infants són molt sensibles. I aquesta és una de les funcions més freqüents, que és el fet de mentir per evitar els crits, les discussions, no? Protegir-nos dels càstigs, o simplement a vegades de passar una mala estona. Jo crec que per evitar aquest tipus de mentides els adults hem de controlar la ràbia i hem d'intentar dues coses. Per una banda, tenir reaccions més proporcionades. Comptar fins a 10, deixar-ho per l'endemà, dormir les coses. Per altra banda, crec que està bé garantir als infants que el fet que ens enfadem amb ells no significa que els deixem d'estimar. sostenir la decepció dels adults no és gens fàcil, no?, per les criatures. Llavors, en moments quan estem en fred o un dia quasi bé que potser ni ve a tomb, els hi podem dir que enfadar-se forma part de la vida i que han d'aprendre a conviure amb això i entendre que després de la tempesta ve la calma. Quan els fills es van fent grans, atenció, perquè van necessitant un espai íntim propi. Els pares som això, som pares. I encara que puguem tenir una relació excel·lent amb ells, és possible que necessitin guardar-se coses, guardar-se certs aspectes de la vida. Per exemple, és una cosa molt freqüent amb l'Instagram. Ara els pares seguim els fills als Instagrams. I què passa? Que els fills al final es fan un altre compte, no? I, oh, m'ha mentit, té dues comptes d'Instagram. Home, no ho sé, potser li hauríem de deixar una mica d'espai. Si confiem en ell, si hem fet bé la feina, doncs hem de deixar aquest espai i no seguir els nostres fills a l'Instagram. Què és l'Instagram perquè hi hagi el teu pare? Ui, jo ho trobo una mica estrany, això de seguir, o fins i tot els tiets i els... Deixem que els adolescents, perquè en principi qui té Instagram ja haurien de ser adolescents, tinguin el seu propi espai, no? I també, per exemple, ens passa doncs, que potser els hem dit que volem que vagin a un lloc i hi van, que no hi vagin i hi van, o potser que no pugin a una moto i ho fan. I, a més, el que és més curiós de la història és que probablement els nostres fills entenen perfectament el motiu pel qual els diem que no vagin a aquest lloc o que no pugin en aquest cotxe i poden empatitzar amb nosaltres. I tot i així, ho fan. Llavors, la mentida en aquest cas ens protegeix. El que fan els nostres fills és dir, ja no em pots controlar, estic fora de les teves mans, he de fer el que jo crec que he de fer, no et vull ferir, no et vull que sàpiga greu i, per tant, no t'ho dic. I ens queden poques opcions com a pares. Valorar si ens fiquem massa a la vida dels adolescents és una opció que hauríem de valorar. Avaluar les nostres pròpies pors individuals i els riscos reals de la situació en concret. Preguntar-nos si confiem en ells i també si ells confien realment en nosaltres. Perquè si és així, en el cas que ells confiïn realment en nosaltres, vindran per demanar-nos ajuda quan la necessitin. I penalitzar la mentida per la mentida, penso, no porta enlloc. Cal mirar quina funció compleix i, en fred, parlar amb l'infant o amb l'adolescent sobre el tema. I, com sempre, és una oportunitat per millorar la comunicació, per conèixer-nos i estrènyer el vincle i generar més confiança.
Doncs gràcies, Marta Butjosa. I no diguis mentides.
Gràcies.
Una abraçada.
Plouen flors quan somrius.
La setmana vinent, pedagogia antiracista. Us deixem amb Esther Quiles. Que no siga tot patir. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. I sentit comú i sentit de l'humor per educar les criatures. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé. Fins la setmana vinent.
Fer este món un poc millor. Posa en el teu més dolç somriure. Fer una festa en cada ocasió. I triar sempre l'optimisme. Que ja tenim prou mal de caps per afegir més negre al quadre en lloc de tant de sospirar. Després farem un homenatge. Pensar en el treball, que ja demà farem faena. Viure el moment amb tot el cor, amb la gent que ens fa feliços i agrair el que tenim, és el que més ens interessa. este món un poc millor, posant el teu més dolç somriure, tindré a dins una cançó que ens recorda que som lliures.